a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Les 11 i 12 minuts, dedicarem ara una estoneta a parlar de poesia eròtica femenina catalana, i ho farem perquè dues dones, una d'elles d'aquí molt coneguda, Sitjatana, ha passat per aquí per l'estudi diverses vegades, per presentar els seus llibres, per altres qüestions. Doncs ella, una companya, que ara ho passaré a presentar, s'han encarregat doncs, de recollir tot de poesia eròtica femenina catalana, perquè era una feina que no s'havia fet, i a més ho han fet, i ara en parlaran, amb un objectiu i amb una intencionalitat clara i evident, més enllà de que quedi un recull. Hi ha una intencionalitat que va una mica més enllà i que passa doncs, per la reivindicació del desig femení. Que sembla dit així una cosa molt senzilla i molt fàcil, però és que del desig femení no s'ha visibilitzat mai, de cap de les maneres, però del desig femení n'han parlat moltes, ho han fet probablement de manera invisibilitzada i amagada en molts episodis de la història, per sort ara ja no ho fan tantes i d'una manera tan amagada, diguéssim, tot i que segur que tindran també doncs, les seves motxilles, però per tant, d'alguna manera, més enllà de fer un recull, que quedi això recollit, aquí hi ha una intencionalitat. Qui hi ha darrere de Foc al cos? Perquè així es titula el llibre, aquesta antologia de poesia eròtica femenina catalana. Anna. Doncs la Lídia Gázquez, què tal Lídia? Bon dia.
Bon dia, Carola.
I la Raquel Casas, què tal Raquel?
Molt bé, encantades.
La Raquel és filòloga, la Lídia és, periodista, professora, totes dues són escriptores, totes dues a més tenen aquest podcast de Geminades, totes dues són pèl-roges, amb un cabell espectacular, perquè les ubiquin, elles riuen perquè jo sempre els hi faig menció perquè m'hi crida molt l'atenció, però sobretot totes dues són les autores d'aquest Foc al cos, d'aquesta antologia de poesia eròtica femenina catalana. Això neix des de la reivindicació, com jo ara deia, perquè òbviament totes dues us agrada llegir, totes dues escriviu poesia, a més, però no sé si el punt de partida justament és aquesta reivindicació que jo esmenava ara.
Sí, tal qual.
No? És una reivindicació i és una feina que teníem moltes ganes de fer en clau, doncs això, feminista, femenina, donar veu o donar visibilitat a tota aquesta poesia des de l'edat mitjana fins a l'actualitat i doncs que es veiés aquest arc d'evolució, no?, d'explicar el desig, no, Raquel?
Exacte, nosaltres el que volíem quan vam començar a fer l'antologia és que es veiessin totes les zones representades i que es reivindicar que des de sempre s'ha tractat el desig, el cos de la dona, el plaer, la dona com a subjecte i no com a objecte, que és el que estem acostumats a llegir, i en la nostra tradició, en la literatura catalana. Llavors, sí que podem trobar antologies de poesia eròtica de més recent, segle XX, segle XXI, però nosaltres volíem fer aquesta revisió històrica i veure com evolucionava aquest desig, com fa potser dos segles tot és més simbòlic, més suggerent, i com ara és tot explícit.
Com canvia, no? Que no sé si us adoneu d'això també a mida de la pràctica de la lectura, és a dir, a mida que una llegeix poesia, no?, i se n'adona i després n'escriu també, òbviament, és quan una, de fet, diguem que la pràctica et porta a la reflexió, no?, i és quan dius, caram, què passa, no?, amb el desig femení, perquè no és, perquè no s'explica d'una manera tan evident com sí amb el masculí, no?, perquè de vegades queda camuflat darrere de moralitats i d'històries diverses, no? No sé si és això, si la pràctica és la que us porta aquesta reflexió i després la reflexió, òbviament, al llibre, no? Si és la pròpia lectura que us porta això.
Sí. La lectura i l'escriptura.
Les dues coses.
Sí, nosaltres fem poesia eròtica.
Sí.
De fet, ahir em vaig baixar també el llibre a Kindle, perquè a les nits llegeixo amb el Kindle, quan tothom apaga les llums de casa, doncs et queda el Kindle, i llavors vaig tornar-lo a rellegir com si fos una lectora que se l'acaba de llegir. I realment està lleig que ho digui, però és que vaig gaudir molt.
No, diguem-ho.
Perquè realment veus tota aquesta evolució, no? El que dèiem al principi, és com, no sé, valgui la redundància en la metàfora femenina, però és com una flor que es va obrint i que hi ha un tot de matisos, no? Del desig femení, que es pot apreciar en aquesta selecció. I el que volíem era que fos una selecció plural, amb aquesta visió històrica que deia la Raquel, però que també fos plural i doncs recollís també doncs l'amor queer, el lèsbic, sí, els poemes més reivindicatius, els poemes més del desig per ser, no?
De denúncia també. Vull dir, l'erotisme no és només el desig i el desig femení o tot allò que el provoca, sinó també pot ser una reivindicació, una queixa, trobareu de tot. I quan més a prop, potser més varietat.
I us ha costat molt? És a dir, anant enrere, perquè clar, és el que dèiem, això ha estat invisibilitzat al llarg dels anys, no? I per sort cada vegada menys, no? Però clar, no sé si us ha costat, és a dir, el fet de la invisibilització costa que ara en la recerca, no, sigui molt més complicat arribar a aquests poemes. Ha estat difícil arribar alguns d'aquests poemes?
Raquel, com que la Raquel és doctora en literatura...
Clar, ella parlem amb una crac, no?
Té la part acadèmica molt apamada, penso.
I soc work alcohòlica, també. Molt lectora de poesia i poesia de dones. Sí. Llavors jo ja en tenia molts de marcats. I també ho hem de mirar amb uns ulls actuals. Ostres... Això parla només d'amor, perquè sempre relacionem a vegades el desig amb l'amor. No té per què, pot anar deslligadíssim. I a mi m'agrada molt la Comtessa de Dia, jo és una lectura de poemes que sempre faig a Literatura Universal amb els meus alumnes i els encanta aquest poema que hem posat. I és senzillament el plaer d'anar-se'n al llit amb un senyor, que no és el seu marit. Sí. I ja està, i ho diu perquè com era comtessa podia dir-ho. Potser unes altres no tenien ni la formació ni sabien llegir ni escriure al segle XII. Però aquesta senyora es permet el luxe de dir jo vull anar-me'n al llit amb tu. Que bé que ens ho passaríem. I vull ser el teu coixí plaent.
Sí, potser és curiós perquè potser a l'edat mitjana, no, hem descobert que hi havia potser més llibertat, també era una dona que com per la seva procedència social i tenia més llibertat per dir-ho, però fins i tot és més directa, no, la Comtessa de Dia que algunes poetes, doncs,
del segle XX. Clar, és el que anava a dir, si aquesta evolució realment és una evolució que va de menys a més, o no necessàriament, menys a més en el sentit aquest de la invisibilització o de la cosa més recatada, no? o de la cosa explícita, no?
És a també dir... el que ens ha quedat de l'edat mitjana no ens ha quedat tampoc gaire, de fet les trobairits, les trobadores dones fins al segle XX no es van considerar que eren dones. També tenim poemes anònims, n'hem inclòs un, però hi ha poemes anònims escrits des del punt de vista d'una dona, que segur que va ser una dona, perquè com deia Virginia Woolf, anònim va ser una dona, però no van tenir potser l'atreviment d'assignar-ho. Llavors tenim un poema també eròtic que és anònim, escrit des del punt de vista d'una dona, però a veure qui és la valenta que posa el seu
que
nom
signa.
I després posen l'etiqueta de ets eròtica com per rebaixar-te, ai, fes literatura eròtica, és com una cosa també negativa, no? I et posen en una esfera de fresca, també, que no té res a veure.
I durant una etapa de la història com a pecadora, no? I com a... és a dir, que això també passava, no? És a dir, clar...
També, no és una senyoreta, no parla de segons què, i menys ho escriu.
Sí,
que una dona prengui la paraula fins en qüestions de desig, fins i tot actualment, o sigui, això ens fa reflexionar també en quin punt estem, no? O sigui, que actualment puguem parlar del desig sent nosaltres qui pren la iniciativa i qui és el subjecte, no l'objecte passiu, com veiem en la pornografia, que això és un altre tema que també ho hem comentat a la introducció, doncs continua sent revolucionari i volem que això deixi de ser així.
De fet, en aquesta introducció m'he apuntat la frase o el comentari breument que diu que vosaltres dieu que el desig és un acte polític i cultural, no? Que és una conquesta fràgil i necessària, no?
Evidentment.
Sí, totalment.
És que en qualsevol moment podem perdre, no? Amb els temps que estem actualment de conservadorisme, una dona que expressi el seu desig cap a algú, tornarem a tenir l'etiqueta de porca, fresca... lleugera...
De fet, passa, continua passant això. És a dir,
passa.
Això continua passant, que deies després, la història, no? I com s'ha tractat tot el tema de l'erotisme en general, com el patriarcat també, no? Ha marcat tot això, doncs això, amb dona pecadora, fresca, pecaminosa, no? I després l'entrada de la pornografia, tot plegat, que ens ha deixat una imatge del desig i la cosa molt, molt estranya cap a la dona.
Molt distorsionada.
Molt distorsionada, efectivament. com fins al dia d'avui encara això ens impacta, però també és molt interessant veure a través del vostre llibre com al llarg de la història tantes dones reivindicaven a través d'aquestes paraules, no? És a dir, no sé si també sentíeu d'alguna manera que elles estaven fent un acte de reivindicació també amb aquests poemes, no? Eren els seus desitjos, no? O les seves idees, la seva, el que elles volguessin expressar, però alhora estaven reivindicant, no?
Sí, perquè ser humà, voler ser humà per una dona, a vegades...
Passa sí o sí per
desgràcia,
reivindicar.
Per desgràcia és reivindicar, no? Soc una persona, sento, desitjo...
I cremo, com deia Safo, desitjo i cremo, és que Safo ja ho deia.
Sí,
a la Grècia clàssica deia desitjo i cremo. Ja ho ha dit ella, ja ho hem dit totes. I a més, el que passa que moltes d'aquestes dones, doncs per evitar les etiquetes, no, que les titllin de fresques, doncs utilitzaven símbols, el símbol del mar, la petxina, no, tot el que té a veure amb aigua, la font, el càntir que es trenca, ve de la tradició nostra també, de l'època de l'edat mitjana.
Sí.
Llavors utilitzen aquests símbols. Si coneixes els símbols, coneixes el significat complet.
Ha costat triar, i no sé si heu descartat molt, és a dir, sí. Això és la feina més difícil a l'hora de fer una antologia, la feina més difícil és fer la tria.
Sí, perquè a més, clar, no hem pogut posar-ho tot clar, el que ens hauria agradat, i al final no és tot el que hi havia, no és tot el que hi hauria d'haver, però sí que és una tria del que hem cregut que era millor, que més ens agradava, que més ens tocava,
que era representatiu,
i que fos també una tria plural, el que dèiem al principi, no? Que toqués tot l'espectre dels aspectes del desig, no? Això des de la reivindicació, el sexe, l'amor, l'amor lèsbic, etc.
Fa un recorregut molt interessant. A més, jo crec que molt amè, jo no sé si està fet també a l'hora, és a dir, quan un sent la paraula antologia, d'entrada el que visualitzes és un llibre de 1.000 pàgines enorme. Sí. No és el cas. Clar, no és el cas. Clar. Podeu anar a dormir fent relectura d'això i amb una nit el rellegeix.
Exacte, en una nit es llegeix, és veritat.
Sí, perfectament, vull dir que aquesta idea que tenim de vegades de les antologies tan pesada no
és... Clar, perquè antologia no és una suma, no és un recull de tots, sinó que és una tria del millor.
Una tria, però la tria pot ser molt elevada o menys elevada, no? I aquí heu fet com l'exercici, que entenc que és un exercici difícil, i justament probablement la clau en les antologies és això, en la tria, no? Doncs posem aquest i no posem aquest, però que hi hagi aquesta representació de tota l'època, no? De no saltar-se cap època. Què és el que voleu què és el que espereu que una dona, i dic dona perquè ja interpreto, entenc que la lectura és per tothom, però que a les dones ens interessarà més profundament, què és el que voldríeu que es quedés una dona després de llegir aquest llibre?
Bueno, jo penso, com sempre, la poesia, que et destrossi una mica. La poesia t'ha de destrossar una mica, i això passa de vegades per l'experiència estètica de la bellesa, que n'hi ha molta, i passa per la... perquè et faci bullir les idees, i crec que això ho fa.
I que t'exciti, també.
I que t'exciti, exacte, també és excitant.
Pots llegir aquest llibre i tocar-te. La intimitat, sisplau, en públic, no ho feu.
Sí, no sé qui ho deia, que la millor literatura eròtica es llegeix amb una sola mà.
Exacte.
Ara no recordo l'autor, no sé, ens ho va dir la Mercedes Abad en un taller que vam fer de literatura eròtica a l'Ateneu Barcelonès, precisament, i ens ho deia això. La millor literatura eròtica és aquella que es llegeix amb una sola mà.
Escolta, abans que parlàvem de tot aquest estigma d'etiqueta, no?, que hi ha també entorn de la literatura eròtica, i principalment les dones que fan literatura eròtica, en el vostre cas l'heu sentida alguna vegada, aquesta etiqueta o aquest estigma?
Hem sentit la por a que t'etiquetin amb com que és una cosa de poca qualitat, secundària, no? La gent té una idea d'això, de passar-ho bé. No, és que l'erotisme és senzillament el qualsevol cosa que després del desig sexual, no té per què ser una qualitat més baixa que un poema que parla de la primavera, de la mort, del pas del temps. I ja sigui en narrativa com en poesia. És que
ni necessàriament de la cosa ha de ser res terriblement explícit, no? Com sí que és la pornografia, que és que de vegades tenim com aquest concepte, no? Que barregem, no? I associem erotisme amb pornografia, i clar, no és res més lluny de la realitat, no? És a dir, no necessàriament té que anar per aquí la cosa, no?
I no és el tema el que et fa que sigui de menys qualitat o de més qualitat. Hi ha poemes que parlen de la mort, no? O de l'amor, que són una porqueria. I és un tema ben profund, no? L'amor, no valen absolutament res. En canvi, aquí, tots els poemes que hi ha, posem la mà al foc perquè la seva qualitat és excel·lent.
Dieu-me algun poema que teníeu claríssim, que o sigui, abans de començar gairebé el projecte, aquest ha de ser sí o sí.
Teníem autores claríssimes com la Maria Mercè Marçal, que és la cobra durant el segle XX, la porta totes les que hem vingut després.
És la mare, ella, és la mare de totes.
És la nostra mare poètica en tots els temes, però és la poeta més moderna, més actual. Sense la Maria Mercè Marçal no podria existir aquesta antologia.
Exacte.
Per tant, autores però poemes. Més enllà d'això, algun poema que diu... Tu abans has parlat de la Comtessa de Dia, no? Que entenc que, entenc que aquest per experiència, a més amb alumnes, doncs saps que crida l'atenció, que agrada i tot plegat. Algun altre que em digueu, ostres, que aquest ens va... O algun que no hagués, que hagueu descobert amb aquesta antologia, no?
Home, la Paula de Cep Piedat és una poeta amb la que vam coincidir. La Raquel va anar al Barcelona Poesia abans d'ahir i van coincidir en un recital sobre el desig, precisament, i és una poeta jove que bueno, ens ha conquerit, ens ha conquistat. Té una poesia gens amable, que és el que a nosaltres ens agrada, que ens agrada això. Que,
sí? Per què? Per què us agrada que...
Perquè et remou, o sigui, no quedes indiferent en cap moment.
Exacte, després de llegir els seus poemes o els llibres, o qualsevol llibre, jo el que vull és no quedar-me absolutament igual. Si em quedo igual, em sembla que he perdut el temps. T'ha de provocar alguna cosa. Jo intento provocar incomoditat, no? Que et remoguis a la cadira... però et pot provocar sentiments del que sigui, compassió, alegria, tristesa.
Hi ha algun que fins i tot com a mínim m'heu portat a tancar el llibre, a dir, ai, ara és com que em costa de seguir.
Clar, que bé, és aquesta això, la intenció.
Sí, i això et fa reflexionar també, de dir, no sé per què ho faig això, si d'alguna manera de vegades és autocensura, no? És com aquesta cosa que tenim les dones, no? Que és un tema social que arrosseguem moltes vegades, que ens costa, no? Com acceptar o llegir que allò és per tu, o s'està dirigint a tu, no? O que de sobte està parlant de tu, t'hi sents identificada i et molesta, no? Perquè dius, per què em molesta això, no? Doncs fa una mica aquesta sensació. Jo també poemes vostres, no? Tant de la Raquel com de...
Home,
no,
veritat.
Ja que ho fem nosaltres, no?
Home, evidentment, jo tinc un...
Per una vegada que ens deixen remenar les cireres. Ja les hi posem, les nostres.
De fet, jo ja tenia un poema, un poemari tot eròtic, que es diu Bassal Càntir, de l'any 2020, i evidentment vaig incloure un d'aquest llibre perquè no podia faltar. Ja era el meu homenatge al Vicent Andrés Estellés, que per mi és el paradigma també de la poesia eròtica, en aquest cas masculina, explícita de cada dia, i jo vaig voler fer aquell poemari explícitament i literalment, i tots els poemes d'aquest tipus. En altres poemaris potser n'hi ha algun, però no és el gruix.
Per algú que no estigui basat a llegir poesia eròtica, és una bona manera d'iniciar-se l'antologia?
Sí, i per gent que no estigui ni avançada a llegir
poesia.
Gent que no sap per on entrar, per on començar, o no coneix poetes, o vol fer un tastet, és fantàstic, és ideal, perquè hi ha un ventall amplíssim de dones de tots l'erotisme.
I de tots els països catalans, hem de dir. També hem intentat que hi hagués doncs, poetes de les Illes, poetes del País Valencià, en fi...
Vives, mortes.
Del Principat, vives, mortes, exacte. Sí. L'arc temporal i l'arc geogràfic, també, no? I dir-te, Carola, que ets la primera...
Ai, sí, em fa molta il·lusió.
Que està fent una entrevista i una difusió...
Del llibre,
llibre.
Perquè acaba de sortir això. Acaba de sortir, jo ja el tinc fa un parell de dies a les meves mans. Per tant, on el poden trobar la gent? Per on el poden aconseguir?
A tot arreu. Ahir es va distribuir.
És fantàstic perquè es prova que té una distribució...
Sí, estupenda.
La millor. I és un, bueno, és un regal.
Va ser una proposta vostra cap a Pro, de Pro...
Sí, nostra cap a Pro.
Vostra cap a Pro. Sí. Us van dir que sí de seguida?
Sí. Vam al·lucinar.
La Lídia ha fet una cara de sorpresa, no t'ho pensaves pas.
No, bueno,
la idea era molt bona,
la idea era molt bona, però clar.
Però és que Proa
publica molts pocs llibres per motopropi de poesia a l'any, llavors era com, serem nosaltres les triades, les elegides, no? I va ser, uau. Quan es van dir que sí, jo almenys... Bueno, Raquel ho tenia més segur, però jo sempre dubto més i en fi, molt felices, molt.
Recordeu com vau descobrir vosaltres la poesia eròtica? Amb quin poema o en quin moment?
Jo amb en Vicent Andrés Estellés.
Vicent Estellés.
I des de sempre, no he fet com una separació, saps? No és com allò, vaig a buscar poemes tristos, poemes... No, sinó que m'ho vaig trobar i vaig dir... ostres, és que això també es pot dir... I passarà alguna cosa? Bé, alguna cosa pot
poemes
passar.
Poemes d'això també se'n poden fer, no?
No, i de qualitat, no només, clar, evidentment.
No, no, sí, efectivament.
Jo sempre defenso que es pot escriure de tot, de qualsevol tema, absolutament, sí. Perquè, evidentment, és la teva obra i escrius sobre el que et dona la gana. Tots els temes són...
poetitzables.
Sí, i, o per fer una novel·la, o per fer un sí. conte, o per fer una obra de teatre, o de qualsevol tema. No, no han de ser els grans, no? L'amor, la mort, el pas del temps... No, qualsevol tema.
El valor també d'aquesta antologia és que de la sexualitat femenina, de l'erotisme femení, del desig femení, ni se'n parlava, si se'n parlava s'amagava, o sigui, si no se'n escrivia o amagaven, per tant quedava completament invisibilitzat. Vosaltres us expliqueu molt bé la introducció, es veia com una amenaça en molts casos, no? Era la dona com que agafava una posició que no agradava i per tant era amenaçant. Però alhora fer-ho, i entenc que aquí també és aquesta part de reivindicació, és afirmar que hi som, no? Que les dones aquí som i que doncs, existeix l'erotisme femení, existeix el desig femení i n'hem de parlar perquè, perquè no parlar-ne ja sabeu que del que no es parla no existeix. Per tant, d'aquí que en parlem. És una antologia que entenc que pot tenir... Es pot ampliar, això? És ampliable?
Tant de bo.
Sí. No, tant de bo. Us agradaria, sí?
Sí, hem de ser la porta oberta. Vull dir, nosaltres, la poeta més recent, més jove, té 24 o 5 anys, 25 o 26 anys. Vull dir, la porta oberta a les poetes que venen, que tractin el tema, que s'arrisquin i que continuïn per aquí.
Sí, i si ens deixessin fer una segona edició doncs també podríem incloure altres poetes que no hem pogut incloure ara per espai, per limitació d'espai, però vull dir, encantadíssimes de fer una segona edició.
A les poetes, òbviament a les vives, les que no hi són ja no, però les vives els heu comunicat, els heu explicat, els heu dit que estan que formen part d'antologia.
Sí, els hem demanat permís.
Funciona així això, s'ha de demanar permís?
Sí.
I a les que no hi són, a qui li has de demanar el permís?
A qui tingui els drets? Adeu. O agències.
Sí,
potser que sigui una agència literària que
i
té
això
els
que es fa
drets,
a través d'editorial?
O per mail no, sí, la feina ens l'hem de repartir la feina de llibre és molta feina i s'ha de repartir entre tots.
Algú us ha dit que no?
No
ens ha dit ningú que no.
Interessant això. I la resposta en general és bona, és a dir, agrada que t'incloguin una antologia de poesia eròtica femenina catalana?
Home,
totes, jo crec que totes estan contentes.
La Blanca Llum Vidal ens va fer un tuit perquè li va arribar el llibre i estava, bueno, ens ha comunicat personalment que està encantada, que li ha agradat moltíssim i que li ha interessat molt com ho hem plantejat, no? I la selecció que n'hem fet.
De fet, els llibres estan en camí cap a les autores i algunes ja el tenen i altres el rebran
en els propers
dies.
Sí.
I llavors ja el podrem veure, perquè una cosa és que sàpiguis quin poema teu hi ha o que hagis vist una miqueta a d'altres, perquè al Barcelona Poesia fa 2 dies doncs va ser com la posada en escena de llibre i vaig poder llegir uns quants poemes i ja pots veure una miqueta qui hi ha, però fins que no es distribueix o fins que no t'arriba no pots veure amb qui més estàs compartint espai.
Ha estat un treball llarg?
Sí, més d'un any buscant els poemes, contactant amb les autores, treballant amb l'editorial.
Clar, no hi treballes cada dia, però tenim les nostres feines.
No, és que a part, la Lídia avui no vindré, no ve a parlar d'això, ja vindrà algun dia, perquè és que la Lídia acaba d'aterrar, com aquell qui diu, com a directora del Centre de Formació d'Adults d'aquí de Sitges, fa què?
Dos mesos a tot estirar.
Jo crec que la Lídia és d'aquelles persones que ha vingut a la ràdio més vegades a parlar de coses diferents. És a dir, hi ha gent que ha vingut sovint, però normalment ve a parlar del mateix tema. La Lídia no, ha parlat una mica de tot. I ara li quedarà venir a parlar de Centadors, però això ja ho deixarem per un altre dia.
Carola.
De cara al curs vinent, perquè ara
estem acabant
el curs. Foc al cos, antologia de poesia eròtica femenina catalana, cura de Raquel Casas i Lídia Gázquez. Moltes gràcies, noies, felicitats per la feina, enhorabona.
Gràcies, Carola.
Tant de bo hi hagi més edicions i altament recomanable. Ja sabeu que jo sempre ho explico, que a mi la poesia, per aquella gent com jo, que entenc que algú més hi haurà al món com jo, que els llibres molt llargs, o igual que les sèries molt llargues de 2.000 temporades, se li fan bola perquè veu que no té dies i que no acaba, no sé què. La poesia és meravellosa, perquè la poesia permet llegir 2 pàgines, tanques el llibre i ximpun. I no et quedes amb aquella cosa de el capítol, el no sé què. et permet aquesta lectura i per tant permet, a mi com a mínim em permet llegir amb, no sé si amb menys compromís o amb menys sentiment de culpa perquè no arribo, no acabo o tot plegat. Per tant, mira, si són d'aquests que aquesta cosa de llibres molt llargs que no s'acaben mai, doncs poesia i Foc al cos, que és poesia eròtica femenina catalana, triada, poemes triats per la Raquel i la Lídia amb cura, amb rigor, amb professionalitat i que segur que els agradaran. Moltes gràcies.
Gràcies, Carola. Una abraçada.